La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 13 de desembre, són les 12 i 3 minuts del migdia. Sabent allò de que tenim la sensació que ja han passat els Nadals i tot, de tant que parlem de lo dels Nadals i de lo que tenim que amanir i de lo que tenim que fer, de lo que tenim que comprar, d'en quins tenim que ajuntar. Bé, menys mal que encara decidim. Perquè, miren, se parla d'intel·ligència artificial, se parla i molt. Això està ahí. I de fet, en Espanya, quasi totes les empreses ho tenen. Adrián Todolí, ell és un professor que pot parlar mos perquè està en este moment ocupant-se d'aquest tema. Ell és professor de Dret de Treball i Seguretat Social de la Universitat de València. Bueno, ell mos diu que el problema de la intel·ligència artificial no és que lleve treball, perquè només afectarà un 15% de la població, sinó que deteriorarà les condicions laborals. I, a més, té un lema. A mi m'ha assustat, eh? El lema d'ell és: la intel·ligència artificial el llevarà el salari, però no te llevarà el lloc de treball. A mi m'ha assustat, jo no sé vostès què han pensat o què heu pensat vosaltres, no? La intel·ligència artificial estalviarà faenes repetitives, però també pot ser una amenaça per als treballadors. Així ho ha advertit Adrián Todolí. Per què diu? Almenys ho ha fet en aquesta presentació d'un llibre que ha tret al mercat, que es diu Algoritmes productivos i extractivos, y cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación. Renovem el treball, implantem la digitalització, que ho és i que ve i que no tenim que dir que no. Però vale, analitzem. La intel·ligència artificial està duent-nos a la reformulització digital en el mercat de treball i canvis que revolucionen el panorama laboral. Això ho ha dit el professor perquè diu que els algoritmes canvien el mercat i poden dirigir el treball, és a dir, tu ja no dirigiràs el teu treball. Al final el faràs el que te diu l'algoritme. Els algoritmes augmenten la productivitat i això és positiu. Bé, si la productivitat que genera la tecnologia es redirigeix a polítiques de benestar, hasta ahí, bé. La intel·ligència artificial és una oportunitat perquè pot permetre que activitats repetitives les faci millor la intel·ligència artificial. però pot ser una amenaça de desplaçar el treballador, i també la intel·ligència artificial es fa servir per a dirigir el treball. És a dir, que el teu cap siga un algoritme. Perquè per a tot li el perill de la intel·ligència artificial no és que lleva treballs, ja que només afectarà, ja hem dit, el 15% de les persones, sinó que serà aquesta deterioració de les condicions laborals. D'ací el lema este que he dit antes, que ens ha assustat un poc, això de que la intel·ligència artificial te llevarà el salari, però no te llevarà el treball. Cal tindre en compte si se podrà negociar les condicions laborals en equitat, si es discrimina o si s'exprimirà massa el treballador per als algoritmes. S'explica que un 72% dels currículums no els veu mai una persona, perquè els descarta l'algoritme en el primer filtre. I això passa en moltes empreses. També indica que l'algoritme pot discriminar per sexe i contractar més homes. Sí, sí, perquè l'algoritme el que té és una quantitat de dades de fa 30 anys darrere, on els treballadors eren tot homes. A més, hi ha alguns algoritmes que són extractius i que tenen com a objectiu millorar la productivitat a través de la major vigilància dels treballadors, exprimint-los per atraure el màxim resultat. Això provoca que aquells treballadors s'han prohibit més, però a costa d'estar molt més cansats i d'augmentar accidents laborals. En Estats Units n'hi ha dades que en les empreses que utilitzen aquests algoritmes els accidents greus són el doble que les que no utilitzen, ja que els obliga a anar més de pressa. Per això destaca que hi ha usos d'intel·ligències artificials que són negatius pel control dels treballadors, que i aquests efectes se tenen que regular, que no és que tinguem que deixar d'utilitzar les intel·ligències artificials. Val? En el cas nostre, segons apunten, en l'àmbit de la utilització, Espanya és el cinquè país d'Europa en ús d'intel·ligència artificial. Això vol dir que les nostres empreses fan servir prou la intel·ligència artificial per dirigir els treballs.
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa y, cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02. La magia de la Navidad ya ha llegado a Onda. Ven y disfruta de una programación navideña de lo más completa. Encendido de luces, un árbol de Navidad único realizado con piezas de cerámica, espectáculos infantiles, las mejores orquestas para Nochebuena y la Noche de Reyes, un gran festival de DJs en Nochevieja, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos y muchas actividades más para disfrutar en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Onda, tanto a tan poco.
Desde Clínica Doctor Rojo deseamos a todos los oyentes de Radio Villarreal unas felices fiestas y un 2024 lleno de salud. Bon Nadal y feliz año nuevo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Vila-real, en el corazón de la ciudad, Dedos. Las marcas más prestigiosas del mercado en exclusiva. En Dedos, vivimos la Navidad contigo.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de boniato i cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿No saps què regalar a la teua parella? ¿No saps què regalar al teu amic? Descobrís el regal perfecte per a tots en la Fira del Regal, del divendres 15 al diumenge 17. En el Gran Casino de Vila-real. És un missatge d'UCOBI i l'Ajuntament de Vila-real.
Dime, niño, de quién eres, todo vestidito de blanco. Dime, niño, de quién eres, todo vestidito de blanco.
Miren, i avui tinc ací en l'estudi de Ràdio Vila-real el representant, el màxim representant de la localitat de les Alqueries del Niño Perdido, de les Alqueries del Niño Perdido, Antonio Gil Monsonís. Buenos días.
Molt bon dia, Susana.
Alcalde, primer vull que posem en coneixement de tota la gent que està escoltant-nos com aplega les activitats de Nadal a casa, a cada una de les cases de la població de les Alqueries.
Bé, pues tota la programació d'aquestes festes tan entranyables, pues la tradició marca que siguin les postals guanyadores dels xiquets del concurs que se fa a l'escola, per una part en infantil i per una altra part de primària. Entonces veurem que n'hi ha dos dibuixos molt xulis que els han fet pues dos veïns de les Alqueries i no està mal a l'hora de potenciar pues el dibuix i la gent del poble que participen activament els xiquets, festes que van dedicades principalment a ells, pues que participen de manera activa en la programació.
Estan totes penjades a l'Ajuntament, és a dir, totes les postals que s'han fet en el col·legi, en el pintor Sorolla, estan totes exposades, és a dir, tots els pares, els amics, els tios, poden anar a veure-les, que estan allí, no?
Sí, estan allí en el hall de l'Ajuntament, tant a l'entrada pues, a banda dreta com a banda esquerra, estan les postals penjades, se poden visitar i veure, pues, ahir ja...
I els xiquets senyalen...
Correcte, per a gustos colores. Els xiquets porten els abuelos, els tios, els papás, i és bonico.
A més, el Belén està quasi fet, que està al costat.
I el tenim a punt de rematar, que enguany han tingut molts més col·laboradors que estos anys darrere, han restaurat pues el 90% de tots els edificis que tenia el Belén. És un Belén a potenciar i posar en valor, perquè crec que és un dels més grans de la província. Estem parlant de 254 metres quadrats de Belén, que s'han pegat un treball increïble en àvia, tenen diferents rius, és digne de veure, és digne de veure, i des d'ací pues, aprofita i agraeix a tots els col·laboradors del Belén tot el treball que han fet, que no és poc.
De forma desinteressada.
Sí, sí, per supost.
Cal dir que n'hi ha molta gent que el visita, el Belén, perquè a més està fora, al costat just de l'Ajuntament, dia jo per lo de les postals, i ja de passo que vagin a veure les postals dels xiquets, que no tenen desperdici. Els guanyadors, alcalde, de les portades de les dos estampes, de les dos postals que porta el llibre d'actes. Tenim, en este cas, de quin de primària, a Darío Brock Sotomayor, que és el guanyador del concurs de la postal navideña, i també ell va al quinto A de primària, i a Nora Calabuig Marmameu. Ella va a quart d'infantil, concretament al B, i també és la guanyadora del concurs de la postal navideña. Tot un honor, quan li passa això a algun xiquet. És molt celebrat.
Home, suposa que es farà molt de goig a ell i sobretot que es farà molt de goig a les famílies, també.
I ja, nosaltres eixim i a la bústia tenim el cartell, tenim el que és el tríptic de Nadal, on podem veure què farem estos Nadals, o què se farà estos Nadals en la localitat d'Alqueries. El diumenge va estar el mercat navideño, no?
Uh-huh. Va ser un èxit rotund, van canviar el que era la decoració, s'han invertit en les carpes, que ara s'alquilaen, ara s'han invertit, i per tant ens han fet un estalvi a nivell d'administració.
Ja és propietat de l'Ajuntament.
Ara ja és propietat de l'Ajuntament, ens ha costat la meitat de preu que alquilar-les i ara ja les tenim en propietat. Entonces, són diferents, però el que sí que vam primar és que no se fora d'ara la plaça municipal per mig d'anclatges i tal, i la veritat és que va quedar una cosa molt, molt boniqueta, va quedar molt arreplegaet i també doncs, vam tindre l'exposició de cotxes antics, que va ser tota una revolució en el municipi i va portar moltíssima gent de fora.
De fora.
Per afavorir precisament el comerç local, que és de lo que se trata este mercat.
Demà. A partir de demà, què tindrem?
A partir de demà ja tenim les audicions de Nadal en l'escola de la música, que les tindrem el dia dijous i el dilluns. Entonces, pues, tots aquells que vulguin escoltar pues, als jovens educandos de l'escola de música de les Alqueries, de la banda municipal, de la UMA, pues, poden assistir i veure pues, tot el que han evolucionat curs darrere curs, any darrere any.
Alqueries o Alqueries del Niño Perdido?
En valencià jo sempre gaste Alqueries, o les Alqueries, que és el nom oficial, i en castellà és Alqueries del Niño Perdido. I pues, no volem que per regastar la... de manera costumbrista, les Alqueries, tant en castellà com en valencià, pues, se perga aquest apellido que és el que fa referència a la nostra patrona, la Mare de Déu del Niño Perdido.
El dissabte hi ha una segona jornada d'oci familiar corresponsable.
Este tipus d'oci, són unes activitats que se desenvolupen i van enfocades pues, pels pares i pels fills. Moltes vegades, i més en aquestes festes, cal posar en valor que tot el treball, la rutina que ens implica dia a dia, que ens lleva temps de viure lo que realment és la vida, és disfrutar dels nostres, pues este tipo de oci va enfocat a realitzar activitats productives en els pares, en les mares i a formar-nos i a compartir temps en els nostres sers més volguts.
On se faran les jornades?
Pues les últimes se van fer en el Casal Jove. I aquestes crec que també van allà al Casal Jove i bueno, l'altra vegada van fer un taller de cuina i ara pues, tot l'equip que n'hi ha, que bàsicament el porta joventut, serveis socials i cultura, les tres regidories, pues, van enfocats a donar-li activitats a tant els xiquets com als majors perquè siguin productius i siguin atractives pues, pels dos i puguen passar-se un bon rato.
En la plaça Major se farà la inauguració del Belén oficial a les 7:30 de la vesprada.
Correcte. Enguany tindrem alguna sorpresa que estem preparant, no la vaig a desvelar, així pues, que la gent segueix una miqueta de ganes i que vingui, que participi de la inauguració. Sí que estaran les Nadales com tots els anys, que el cor parroquial pues, en tas d'esforç prepara i que la veritat és que queden molt boniques, molt lluïdes. La música en directe sempre és un èxit en qualsevol acte. I després pues, el mossèn pues, beneirà el Belén i se'l produirà l'encesa de totes les llums del municipi.
Que per cert estan posant-les, Les llums del municipi estan posant-les, no estan posades.
No, enguany hem incrementat punts de llum i ara pues, tinc a estar Juan B, que és el cap d'il·luminació del poble, pues, està a muerte penjant
les llums. Se recuperaran zones?
Sí. Sobretot en les zones més cèntriques volem donar una miqueta de valor a lo que és la perifèria també, perquè també són les Alqueries, aquests carrers que no estan al mig del poble, però sí que anem a recuperar molts punts de llum. Perquè esto
que antes estaven il·luminats i després van deixar d'il·luminar-se?
Sí, fa molts anys estaven il·luminats. Fa molts anys estem parlant de diverses legislatures. Entonces, pues...
Ha sigut una demanda del poble?
Sí. Sí, grandíssima. Sí, perquè al final l'Ajuntament no pot crear les festes de Nadal, però sí que pot crear una miqueta d'esperit nadalenc.
Hombre, l'ambient.
L'ambient és l'ambient. Entonces, l'ambient va arrencar molt bé en la fira de Nadal este cap de setmana i anem a intentar dotar-li l'ambient nadalenc que el poble mereix, que tots els veïns mereixen, que se senten representats que en el meu poble també n'hi ha Nadal. És algo que estos anys darrere però està veient a poc.
Mm-hmm. Concert de Nadal.
Això és una primícia que... Bueno, este... Precisament és, no és una primícia. Este és el que organitzen tots els anys la Caixa Rural, que a continuació fan el sorteig de Nadal la Fundació Caixa Queries i se'l rebrà la gent en el Saló Cooperatiu. I bé, això és un dels punts i del més estrella o que més acolliment té, perquè després fan xocolata i la participen la tercera edat, l'associació de jubilats en el reparto del xocolata, i la veritat és que fa molt, molt bon ambient. És un dia molt... molt agradable.
Això era este cap de setmana. I si anem al cap de setmana següent, bueno, la gimnàsia rítmica, hi haurà una exhibició que tots els anys hi ha, a més n'hi ha un molt bon equip de gimnàsia rítmica. I el dissabte se farà el passacarrer del Pare Noel, no?
Sí, això sí que és primícia.
De Santa.
Este el dissabte, estos dos actes no s'han fet mai en les alqueries, i va un poc en pro de posar en valor el que són els Nadals, és a dir, que la gent no tinga que eixir fora del poble per poder disfrutar de l'ambient nadalenc i poder donar-li una miqueta de consistència a la festa. Entonces, enguany han sigut molts els contactes en el Polo Norte i hem aconseguit que el Pare Noel vinga i que faci un recorregut per les carrers del poble i que prenga nota de tot el que volen els xiquets pa que es porten a la Sant Demà. I tenim també la Noche Milagrosa, que és un... No vaig a donar molt de boceto perquè és una cosa molt xula, però és un repàs a tipus un Belén vivent cantat en l'església parroquial. N'hi ha que posar en valor, encara que pràcticament ja no li fa falta, als músics o als artistes locals. I en este cas, pues, Manuel Valero...
Hombre.
Manuel Valero, que és tot una garantia i és un referent, no cal posar-lo en valor, però... quan ell participa i més participa en el seu poble i ho fa sempre de cor, pues és sol ser tot algo espectacular, tot allò
un èxit. El Pare Noel podrà aterrar bé en el seu trineo a la plaça, perquè és ben gran. Sí. I tindrem Pare Noel enguany en les Alcries, i la nit milagrosa serà a les 10 de la nit. L'acte quan durarà?
Una horeta i mitja, una cosa així.
Dissabte, pensem que és dissabte, sí. I després...
Diumenge se pot descansar.
En l'arribada del Pare Noel, el que farà serà rebre tots els xiquets a l'Ajuntament. N'hi ha alguna cosa més preparat, a més d'aquesta recepció del Pare Noel als xiquets?
Sí, bueno, però això és sorpresa, això no se pot dir, però sí, està preparat perquè pues, tots puguem vindre, entregar-li la carta a Santa, que estiguen, que li diguin què és el que volen... que es porte, i sobretot que li diguen on viuen, perquè és molt important, perquè claro, el Pare Noel porta moltes coses dins del cap, i que li ratifiquen a cada un on viu per no equivocar-se i no deixar-ho en casa d'un altre xiquet. És important.
Els xiquets que vagin a donar-li a Santa el que volen, tindran un algo per a ells?
Un algo.
Vinga, va, sí. Deixem un algo. I el diumenge a la carrera de Sant Silvestre, diumenge 24. Inscripció, suposo que no sé si faltarà més gent perquè posa inscripcions, però vamos, estarà a tope, no?
Sí, la veritat és que la carrera de Sant Silvestre ha sigut sempre tot un èxit en les alqueries sempre mos han un poc omplit de satisfacció de ser un poble molt esportista. Tenim la gimnàsia rítmica, el futbol, l'esport ciclista alqueriense,
Tenim hockey,
ara mateix tenim escola d'educandos també de ciclisme, hem tingut triatló, entonces és un poble que esportivament està molt fort. Tots els joves de les alqueries pues, estan molt actius en el tema del deport, que la veritat és que aporta uns valors molt sants a la societat, i sempre ha sigut una garantia d'èxit la Sant Silvestre per la participació que ha tingut. Hem tingut disfresses, hem tingut espectacles, inclús aquelles persones que no han estat en plena forma física han participat només per l'acte de participar a la Sant Silvestre. És una carrera molt, molt distinguda i molt, molt agradable de veure i d'animar.
Molt participativa, participa quasi tot el món s'involucra en l'acte, o almenys és el que jo veig sempre. Sí. El dimarts 26 de desembre es comença aquest parc infantil de Nadal, que estarà en el poliesportiu.
Sí, és que ara les condicions meteorològiques no són les mateixes que en estiu. Entonces, un parc de Nadal on els xiquets juguen, si estan al carrer i s'aparen, el tema dels constipats, pues anem a previndre tot el possible, anem a dotar-ho en el millor lloc possible de cara a previndre les condicions atmosfèriques adverses. Ja que és unes festes nadalenques molt focalitzades al xiquet, pues entonces els més joves pues anem a veure si se pot portar a terme en llocs acondicionats o que menys facin en estos dies, encara que l'horatge conforme està últimament fred no ne fa mai, però...
I després el dia 27 i el dia 29 de desembre també tenen el Nadal actiu esportiu, bueno, que allí jo crec que sí, jo sempre escolte, sempre veig un fum de gent,
Sí, la veritat és que la participació en els actes és sempre molt quantiosa i la veritat és que des de l'equip de govern és algo que és molt bonic organitzar coses.
Que participa tot el món.
Perquè participa tot el món. És molt trist veure que se promociona un acte o que l'Ajuntament invertix diners en un acte o se dedica molt de temps a un acte i no participa ningú. No és el cas de les alqueries. Les alqueries promocionen algo, van 50 places, a les 3 dies han saltat les 90, no tenim prou capacitat. És algo espectacular.
És gratificant.
Sí, molt.
És gratificant.
Moltíssim.
Cal dir que n'hi ha escoleta de Nadal.
Sí. S'ha donat pues, una miqueta als pares pues, i se socorro per aquells que treballen les festes nadalenques i aquests xiquets tenen escola i pues, no tots tenen la sort de poder deixar-li els xiquets als abuelos o que els abuelos no estan en plenes condicions per poder-se quedar o fer-se càrrec de totes les
dies. O potser totes les hores.
Correcte, entonces claro. Pues, hem donat ahí una miqueta de...
Perquè està en l'escola i en l'escoleta infantil.
Sí.
I els arrepleguen des dels 6 mesos,
Sí, sí, la veritat és que la gent de la guarderia, com a funcionaris públics, no podem tindre cap queixa perquè el servei que se dona és molt bo, són atentes i ahí està pues, la consecució d'any rere d'any en un poble menut com les alqueries que tinga una solidesa el servei que se presta pues molt gran, la veritat és que està molt bé.
I després anem a la nit de Cap d'Any, perquè a les 12 estaran els pajes, no?, per rebre i ses cartes a l'Ajuntament.
Sí, sí, claro, si no s'envien les cartes als reixos no te deixen els reixos res, entonces, pues...
Antes de que s'acabi l'any.
Antes de que s'acabi l'any. Lo que va davant, va davant. Sí, després, sí. Els reixos tenen que acudir a moltes cases i no sigui cosa que se quede en el tintero. Entonces, com la nit de noche, la nit de Cap d'Any o el dia de Cap d'Any és un diumenge que enguany és festiu i que les famílies pues, iran a disfrutar en la plaça, pues que menys que els xiquets tinguin un mínim d'al·licient, una miqueta de representació que tinguin un acte pues, per ells aquest dia. La veritat és que hem intentat primar que tots els xiquets tinguin durant totes les festes el màxim de protagonisme.
Importància. I a les 10 de la nit, a veure, el sopar de fin d'any, ¿vale? L'any passat va ser en la carpa al techat.
Correcte.
Enguany se canvia de puesto.
Sí, enguany se farà al local cooperatiu, al local social de la Fundació Caixa Alqueries, reuneix millors condicions que no la carpa i els gastos d'assegurances, etcètera, són molt més econòmics. Només l'alquiler de la carpa l'any passat va valdre 4.500 euros, que aquest gasto pues, enguany el reinvertim en la pròpia festa. És a dir, el reinvertim en allò que els veïns de les Alqueries van a disfrutar, que és en l'orquestra que va haver allí.
És com un saló polifuncional, és a dir, no... Per exemple, ahir se pot... ni a calor... Està climatitzat?
No està climatitzat, però és un local que està molt aïllat tèrmicament i la veritat és que s'està molt bé. O sigui, no, difereix molt de lo que és una carpa. Una carpa pues, no deixa de ser una lona, allò és un edifici de taulell, està ben aïllat, no se molesta a nivell acústic... i les prestacions a nivell d'asseus, accessibilitat, etc., pues són molt majors. Il·luminació...
Ho proporciona l'Ajuntament?
Ho proporciona? Sí, bé, Això és un acord que s'arriba a la Fundació Caix Alqueries, uh-huh. on la veritat és que la Fundació pues, no n'hi ha res que dir per tota la col·laboració que té l'Ajuntament, no de ara, sinó de sempre, la continuïtat de la col·laboració uh-huh. entre l'Ajuntament i la Fundació Caix Alqueries i l'òrgan d'administració del mateix sempre ha sigut anar de la mà i la veritat pues, el local és d'ells, organitza l'Ajuntament el que és la festa.
És l'Ajuntament el que li proposa el poder fer la festa, sí. La Caixa Rural accedís.
Correcte.
N'hi haurà orquestra?
Sí.
I l'orquestra va a càrrec de?
De l'Ajuntament.
De l'Ajuntament.
L'orquestra va a càrrec de l'Ajuntament i hem intentat millorar l'orquestra respecte a la de l'any passat en aquesta aportació, que no se té que fer a la carpa, pues reinvertir-la en el que és el propi espectacle perquè els veïns pues, siguin els que disfruten al cap i al fi de l'espectacle d'eixa nit de cap d'any i no posen alquilers d'infraestructures.
Sí, però l'Ajuntament s'ha tingut que fer càrrec de l'assegurança de l'orquestra perquè els veïns tinguin un lloc on poder anar.
Sí, per supost. Igual... De la mateixa manera que l'any passat va ser així, no? O sigui, l'any passat l'orquestra va anar a càrrec de l'Ajuntament, l'assegurança va anar a càrrec de l'Ajuntament, que crec que entrava dins del seguro de RC, i l'alquiler de la carpa, pues, enguany corren menys els mateixos gastos, però sense l'alquiler de la carpa, que eren 4.500 euros.
I després, el poder entrar té uns gastos, o sigui, se li cobra a la persona que vol anar.
Correcte, se li... L'entrada són 10 euros, de les quals pues, ja hi ha un percentatge que va a l'Ajuntament i altres que se fa càrrec el que s'organitza de muntar, distribuir, etc.
Perquè jo vaig entre... Bueno, jo vull passar la nit de cap d'any, vull passar-la allí. Jo tinc dreta l'orquestra, el lloc, la taula...
Depèn d'ix, si vols sopar allí o si no vols sopar allí. Si vols sopar allí, pues, vas... se fa càrrec, te portes el sopar i allí podràs tindre la beguda i si vols anar a sopar en ta casa i després anar després a la festa, que és el que pràcticament segur faig jo, pues vas i disfrutes i tens el servei de barra i això sí, és el que no se permetix és entrar vidres. No entrar vidres perquè, pues, per la perillositat i més pues, una nit tan exacerbada com és la nit de cap d'any, pues, per evitar que n'hi hagi problemes, n'hi haurà seguretat en el local, perquè no hi ha gent desperfectes, pues, pues, per major tranquil·litat de tots. I la veritat és que el recinte del saló cooperatiu te brinda un extra respecte al de la carpa. I és que tots aquells xiquets que no solen estar directament implicats en el que és la festa, pues, si van, allà tenen molt d'espai per jugar, estan en un recinte trencat, estan en un recinte en unes condicions atmosfèriques adequades, no estan al carrer i estan vigilats. Entonces, això és un plus a la festa.
Bueno, en este cas també ha valgut bé, o sigui, jo considero que hi ha hagut una bona negociació des del principi per poder obtindre el local.
Sí, bueno, això és... La predisposició a treballar és algo com el valor en la mili que diu el refrán se le supone. Entonces, sempre estem dispostos a negociar, a treballar, pues, a implicar-nos i a aconseguir pues, lo millor pa poble.
Sí, al final que passen una bona i si no és que no hi hauria cap puesto. ¿Se contempla la possibilitat del techat fer-lo un polifuncional, per exemple?
Sí. Se valora, inclús està valorat econòmicament, ja, el tenim valorat econòmicament, el que passa és que la despesa és molt forta. Entonces la despesa és molt forta, no se pot acometre en un any, i ara, pues, dins d'això, pues, està l'altra part de l'equip, l'altra part del treball, l'equip de govern, que és buscar possibles patrocinadors per això. Jo pues, soc partidari de, si n'hi ha entitats locals que poden col·laborar a sufragar una inversió, perquè no és una inversió, que vagin en benefici, durant molt temps pels veïns de les alqueries, pues el no voler implicar-se treballant o negociant o no voler escalfar-se el cap, per mi no és una opció, ni per mi ni per l'equip de govern. Entonces anem a treballar perquè tant per administracions públiques com per administracions privades o entitats privades pues, mos ajuden a sufragar això i poder dotar-li al poble de les alqueries d'una millor infraestructura pues, de cara a celebrar aquest tipus d'actes o inclús discomòbils, el mercat que se fa setmanalment, pues, que n'hi hagi unes millors condicions. Al cap i al fi, l'únic que tratem és de millorar la qualitat de vida dels alqueries.
Perquè espai n'hi ha, és dir, el puesto està. Clar, el que ara vostè sí que té una bona posició perquè, a veure, en Generalitat Valenciana estan manant els seus, és dir, com se diu, no?
Sí, sí.
Bueno, i també en Diputació.
Correcte.
És un bon moment també per oferir aquests projectes i que contribuïsquin, que revertisquen, o el fet de ser una població de menys de 6.000 habitants?
Jo la veritat és que no me puc sentir discriminat per les administracions supramunicipals en cap moment. Crec que les alqueries se farà públic aquests pròxims dies. Estem molt ben considerats tant en Diputació com en Generalitat. Estem peleant el tema de la Casa de la Cultura perquè no se quede paralitzat, i sí que sé que són beneficiaris el poble dels alqueries, els alqueriers i les alqueries per part de Diputació són beneficiaris d'un molt bon conveni que, bueno, així ho deixe, se farà públic els pròxims dies per les adequacions que anem a prendre les alqueries. Entonces,
futures inversions?
Sí, sempre parlem d'inversions. A part de que ja s'han volcat en nosaltres, per exemple, l'últim dia de festes patronals van tindre una mascleta patrocinada per la Diputació de Castelló. O sigui, la Diputació de Castelló va ser la que tinc aquest servei i te l'oferix perquè sé que tens les festes patronals allà damunt. La veritat és que crec que la relació entre Diputació i el municipi de les Alqueries avui és millor que des de fa molts anys, moltíssims. Entonces no estem discriminats. Me sent molt recolzat i penso que venen moltes inversions de cara a futur de part de les administracions supramunicipals.
I si Antonio Ona no fos alcalde, quines inversions demanaria a la Diputació per a que la portaren?
Bé, si Antonio no fos alcalde, Antonio se va presentar en un programa electoral i tot allò que està...
Lo que hi ha en el programa electoral són les futures inversions que poden vindre.
Sí, a la canvi al fi, jo sempre he sigut partidari de que n'hi hagi una conseqüència, que n'hi hagi una autorretroalimentació, és a dir, tu te presentes en un programa polític, per mig d'un partit polític, i si arribes a l'alcaldia, tens que desenvolupar aquest programa polític. Altra cosa és que n'hi ha gent, coses que sorgisquen del dia a dia, que n'hi ha que reparar i posar els diners, i t'impedixen econòmicament desenvolupar aquest programa polític. Però el programa polític és, el programa electoral, és la carta de presentació, és la hoja de ruta, és el projecte de poble que tens a desenvolupar els pròxims 4 anys. I te deus a aquest programa polític.
Les futures inversions aniran desvelant-les poc a poc i imaginem, bueno, una de les inversions, jo crec que ja l'hem comentat o és la idea. Però què passa en els pobalets?
Bueno, això jo crec que podem vindre només entre el proper any, que queda molt poc de temps, i jo crec que ahir n'hi han actuacions que estan molt properes. I que estaria molt bé comentar-les en un altre dia si tu te pareix.
Sí. Jo l'emplace a que a principis de gener ens diga com us vindrà l'any que ve.
Molt bé. Jo només dic que, i demano des d'ací, que la gent no se perga el pròxim plenari. El pròxim plenari, si no passa res, se celebrarà el dia 27 de desembre i li demano que no se'l perga i veuran in situ què és el que diu cada partit polític i quina és la proposta que portem des del Partit Popular.
Sí, nosaltres ja tenim clar... Què diran? Perquè evidentment vostè no estava en l'equip de govern i se van posar el que se diu la recollida porta a porta, i vostè portava el programa que la recollida porta a porta se llevaria. Entonces jo entenc que el 27 de desembre vostè va dir que va llevar-se a principis d'any.
Sí, antes de principis d'any.
Queden pocs dies, eh?
Queden pocs dies. Entonces, en la sede electrònica, en el tabló d'anuncis, ja s'ha proposat i ja està penjat la modificació del plan local de gestió de residus i la modificació de les ordenances. Entonces, això vol dir que acto seguido estiga això, pues, dins del ple no s'acordaran unes coses, si el ple no així no determina, per majoria, per unanimitat, ojalà fora per unanimitat, i... ja només quedarà canviar el sistema.
Però... Entonces va a canviar-se perquè sí, per majoria s'aprovarà.
Correcte. Va a canviar-se perquè, a més, és un dels punts fonamentals del programa electoral al qual ens van presentar. I torna en conseqüència, n'hi ha que ser coherent i portar a terme les polítiques que portes en el programa electoral. De la mateixa manera que l'aplaçament del IBI de cara a l'any que ve també era una de les mesures de facilitar el cobro dels impostos a tots els veïns, que no foren una càrrega real els impostos, que és la domiciliació que hi ha dins del mes de setembre, on s'ajuntava la volta al col·le i les festes patronals. Entonces hem aconseguit aplaçar aquests dos, fer un aplaçament de dos càrrecs i dividir la quota pel mig perquè la població.
Can Mig per a l'any que ve serà la recollida del FEM. Les festes també sofriran, n'hi haurà canvis. Jo crec que les de juliol van a...
Juny
van a fer-se una miqueta més festes.
Sí. Una miqueta més de festes, sí. Ja ho tenim tot muntat, les infraestructures, ja està tota la muntanya.
L'IBI va a partir-se?
A fraccionar-se, sí. Per una major comoditat de tots els veïns.
I alguna novetat que porten... Jo dic perquè, claro, això és una petició, no?, per l'any que ve, i si estan concedides, alguna més que se podria introduir per l'any que ve?
Sí, jo crec que l'any que ve donarem solució a gran part dels problemes d'inundació de les alqueries. És algo que estic treballant, no totes les dies, però de 7 dies que té la setmana, pues 5 dies estic en això. Estem redactant ja un conveni de col·laboració en el sindicat de recs de Villarreal. Uh-huh. La veritat és la disponibilitat i el nivell de preparació i el nivell tècnic que tenen és increïble, i crec que aprofitant les infraestructures que té el sindicat de recs i que cruzen la població de les alqueries, anem a donar solució a tot el problema d'inundacions. I si no li posem solució per complet, les catàstrofes serien amb un to major de no estar aquest conveni en marxa i les infraestructures en marxa.
Pues això és, alcalde, que passi una bona entrada d'any, eh? I l'any que ve tindrà que contar-me tot allò que se farà en el ple, i també parlarem de lo que és la plegada de Reixos.
Correcte, a la teva disposició.
Moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964 52 0654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Nadal amb sabor local. Gaudís aquestes festes amb lo millor de la nostra terra. Submergis-te en la tradició i deleita els teus sentits amb els exquisits productes locals de Castelló Ruta de Sabor. Aquest desembre descobrís l'autèntic sabor nadalenc. Diputació de Castelló. castellonrutadesabor.es.
Entre amics de comunitats estem de celebració. Volem agrair a tots els que, durant estos 25 anys, han confiat en nosaltres i han fet possible el nostre somni. Moltíssimes gràcies. Bon Nadal.
25 aniversari, fum, fum, fum.
Serendip, del grup Jesuncer, és tu tienda de telefonia en Vila-real. Serendip te invita a visitar-nos i descobrir accessoris, tarifes i telèfons, todos sin necesidad de permanencias. Serendip te personaliza tus fundas con las imágenes de tus seres más queridos. Serendip regala telefonía en Avenida Francisco Tárrega 9 de Villarreal.
Navidades, haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Viu el Nadal a l'Alcora. Gaudís dels carrers il·luminats. Prova la millor gastronomia. Troba el regal que busques i deixa d'impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, esport, actes infantils i la genuïna Albà. Consulta programació en l'Alcora Punes. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Se cría romero y se cría el tomillo, y en los montes me crió mi marea. era un pastor. Me decía, te quiero sacarla con toda la fuerza de mi corazón.
¡Hombre, Carolina, ahora que sabes cantar!
Sin temer.
Miren, avui a les 5 menys quart de la vesprada la Fundació Caixa Rural de Vila-real en la plaça de la Vila número 2 va fer-se una jornada que van a parlar de criptoactius, de ciberseguretat i innovació financera i les implicacions per a les cooperatives de crèdit. Tinc així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a Josep Ramos, ell és director financer de la Caixa Rural Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, i a tots els oients.
I també des de la UGI, des de la Universitat Jaume I, tinc el catedràtic en Departament d'Economia, Emili Tortosa. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Josep, com a comitè organitzador, de què se parlarà esta vespre?
A veure, la jornada està centrada sobretot en analitzar el que representen les criptomonedes, uh-huh. Els criptoactius en general, ¿vale? No només les criptomonedes, sinó criptoactius en general, i també se va a parlar de la innovació financera, vull dir, de com està afectant pues les fintech i tots els nous models financers que estan assolint als mercats últimament, que tan de moda estan.
Li preguntem a Emili, jo suposo que ens posarà més en antecedents de exactament on es traduirà en paraules que entendrem que anem a abordar.
Molt bé. Val, pues, bueno, la jornada va ser una jornada, serà curta, val? Farem, començarem a cada 5 menys quart per acabar de 7, i venen tres persones que estan volcats en aquests temes, val? De criptoactius, ciberseguretat i innovació financera, més sobretot criptoactius i innovació financera. Val? Són temes que creiem que són de molta actualitat des de molts punts de vista, val? Tant des del punt de vista del sector financer, que ja sabem que és un sector clau, des del punt de vista del xicotet inversor, uh-huh. Que sempre es pregunta, bueno, què és això dels criptoactius, m'interessa o no m'interessa, quins productes no m'ofereix la banca, quins productes, bueno, pues tot estos punts, no? Des del punt de vista també inclús de formació dels alumnes de la universitat, no? Que bueno, que reben formació en assignatures de finances, però aquests temes són tan novedosos, són tan canviants que aquests tipus d'iniciatives creiem que són necessàries, no? Uh-huh. Vale? I aleshores vindrien vindran, no sé si vols que
sí, anem preguntant tu. Sí, per exemple, José Manuel Márquez, ell va abordar el tema del sector financer davant de la transformació provocada per les noves tecnologies, és a dir,
efectivament, claro, a veure, jo així donaré una, o sea, poqueta informació, perquè la idea és que la gent vinga a la jornada, val? Aleshores, si venen tres persones que venen de tres institucions diferents, acadèmiques, no acadèmiques, la primera xerrada serà de José Manuel Márquez, que és la persona del Banc d'Espanya que porta els temes d'innovació financera, val? O sea, que això és molt interessant, molt
interessant. I quan parlem, Aixina, una a grans rasgos, una innovació financera que va lligar les noves tecnologies, de què estem parlant?
Sí, pues, per exemple, bueno, això ens podrà donar més informació, Josep, però una cosa que tot el món ja utilitza, Bizum. Mm.
Per exemple.
Els nous sistemes de pago. Com
això és una cosa... Sí.
Com Bizum, per exemple, sí, són noves sistemes de pago. A més, José Antonio, que vaig estar José Manuel, que vaig estar revisant la seva trajectòria, està precisament molt ficat en tot el tema de target, tot el tema de pagaments i totes les noves innovacions del sistema de pagament que hi ha i que, com dia Emili, per exemple, se traduïs en tot el món, no? En l'agenda PEU, en aplicacions de pagament instantani com Bizum. Que...
Quan, si parlem del Bizum, perquè d'aquesta manera és com la gent entenem esta aplicació, com se trasllada a les nostres vides quotidianes, allò de que diuen és que cada volta toquem menys moneda, estem més controlats.
Pues sí, es un otro tema del que hemos hablado ahora, imagine, José Manuel Pérez, que es por todo el tema del euro digital, ¿no? Que es un proyecto que tenía ahí, ¿no? Que es una manera de donar respuesta de una manera regulada, que uno de los grandes problemas que también se abordará hoy en el cripto es la desregulación que tenía, que no tenía una regulación la cripto y todo eso original, pues, que sea un poco una selva, ¿no?
Sí. Ya saben, la primera charrada que será, la que se abordará primero, será de 5 a 6 menos 25 aproximadament, però i ses dos pinzelletes del tema per a que la gent sàpia per on anirem. La segon la fa Santiago Carbó.
Sí.
I ell sí que parla de les criptomonedes.
Sí, val, Santiago, i ell és catedràtic de la Universitat de València, encara que té una trajectòria prou dilatada i ja està ja en prou institucions, perquè abans estava en la Universitat de Granada, va estar en la Universitat de Bangor en Gales, ¿vale? I està molt bé perquè diguem que ell té una pota tant en l'acadèmia, però xafa molt el món real perquè està en Funcas, la fundació de caixes d'estalvis, no? I aquesta fundació té fa moltes coses i una d'elles és que té un observatori de digitalització. Vale, en el qual ell, totes aquestes iniciatives de totes aquests temes dels que anem a parlar, pues estan molt al tanto, no? Aleshores ell, la seva xerrada serà més sobre el tema cripto, vale? La idea és donar una panoràmica un poc de la dinàmica que ha hagut, no? De les tendències que ha hagut, vale? Però han estat molt de moda, després ha hagut molta volatilitat. Ara, o sea, hi havia un moment que invertir en cripto era, pareixia que la rentabilitat era a ser molt alta, és, bueno, éxito assegurado. Ara n'hi ha molta volatilitat i n'hi ha hagut moltes pèrdues. Bueno, aleshores, la seva xerrada és un poc donar una panoràmica, no? de lo que era i on estem, no? Entonces, diu, criptomonedas, lo que queda tras la tormenta, no? Després de tot això que ha passat aquests anys, bueno, que val la pena, no val la pena, bueno, pues és un poc la seva idea, no? Donar una panoràmica sobre el tema.
Bueno. Cripto sí, cripto no, perquè clar, és el que tots ens preguntem. La gent més cauta hem dit ojo en les cripto, després veiem com la gent es començava a entrar, no sé, Josep.
Bueno, ha hagut moviments especulatius molt grans en la criptomoneda i sempre ha hagut gent, no?, que ens deia que darrere d'ahir no hi havia res, que era fum, en fi, al final és un element que ha sigut utilitzat de manera sobretot especulativa. Ha hagut una pujada molt considerable, on hi ha gent que efectivament ha fet molts diners i ara, pues, ara diuen que no, sobretot el tema del Bitcoin, no? Que és la moneda més coneguda i més difosa, pues que està el rebote del muerto, no? Que quan cae fuig un tal, no? Però jo crec que va ser molt interessant perquè molta gent a vegades, no?, que te pregunta pels riscos, a lo millor no és capaç d'entendre un producte financer que està dins d'un mercat regulat, controlat i que, bueno, que sí que evidentment hi ha riscos, no?, de cotització i després a lo millor se llança de manera inconscient a invertir en un actiu així com este, no?, que és d'alt risc. Entonces, jo crec que Santiago va donar-nos una pinzellada d'això, de les moltes coses que podia parlar Santiago, no, Emili?
Sí, efectivament, perquè vamos, o sea, la trajectòria, ja està, hemos puesto, vamos, a banda de la universitat i de Funcas, també ha tingut assessor de la Reserva Federal, bueno, de una reserva d'un banc dels Estats Units, bueno, o sea, ha estat molt, molt actiu, ha inclús participat al Congrés, li han cridat de vegades per a donar el seu punt de vista quan van tindre la crisi financera 2007-2008, vull dir, en temes de banca, pot ser és de les persones d'Espanya que de les que més sap i que té aquestes dues visions, va? Visió acadèmica però visió també de la realitat. Si voleu estar també més al tanto de lo que fa, podeu llegir, vamos, setmana sí, setmana no, escriu en El País, La Vanguardia, vamos, que sol participar. Però
és una opinió seguida, no?
Sí.
El tema de les criptomonedes, interessantíssim, perquè no només està el Bitcoin, n'hi ha més tipus de monedes que la gent diu, no, està el valor, està... però realment regulat darrere d'aquest món?
No, i de fet hi ha un projecte en la Unió Europea sobre això, no? Sobre ficar regulació i sobretot el futur de la moneda digital com a tal, inclús de l'euro, i això està allà.
Y después ni habrá una tercera sesión, que esta será Càrrec de Isabel Jiménez, uh-huh. y parlarà del perfil i del comportament dels inversors cripto en Espanya. És a dir, n'hi ha un perfil d'inversor cripto.
Bueno, diguem que lo interessant de la xerrada de que vinga Isabel Jiménez és que els estem donant punts de vista d'institucions diferents i contextos diferents, no? Perquè Santiago té una visió prou internacional, no? Del tema, i prou també universitària, també de Montreal, val. José Manuel Márquez té la visió més del món del sí, regulador, sí. Val? Qual és fonamental, uh-huh. perquè clar, tu vols, uh-huh. jo sé, jo quan s'explique pues, el sistema financer, no? Bueno, pues que tenéis la informació de bancos i cajas i cooperatives que està aquí en la pàgina web de Banco de España, tal. Però claro, la informació de fintech sempre honesta, bueno, pues de Banc d'Espanya, no? I la xerrada d'Isabel i el punt de vista d'Isabel també està molt bé, perquè ella és la directora general de la Fundació d'Estudis Bursàtils i Financieros, que està, bueno, que està en València. És un centre ara més de formació, però que sempre ha tingut molta relació amb la Bolsa de València, no? Perquè la Bolsa de València, pues pràcticament les bolses ara estan en tot el mercat continu i ja no és lo que diguem que no és lo que era, però diguem que està té un molt arraigo local, no? Uh-huh. Aleshores ella està més al corrent dels perfils, no? I organitzen moltíssims a banda de moltíssims moltíssima formació, val? Però també moltíssims congressos, moltíssimes activitats sobre el tema, no? Entonces, sobretot aquest tema i aquest arraigo local, pues li dona una major visió de lo que li interessa a l'inversor que busca les cripto, no? I de fet la seva xerrada va sobre exactament sobre això, no? És perfil i comportament dels inversors cripto en Espanya. ¿Vale? Bueno, ya dice España, pero bueno, ella está hablando sobre todo de la Comunidad Valenciana.
Sí, el que yo supongo que vostès i els han sentit a parlar en xerrades i demés, que ella haurà fet en conferències, quan parla d'un perfil de gent inversora de criptos, jo no sé si jo, des del desconeixement, hi ha dos tipus de perfils, per lo que jo he sentit. Estan, ho he sentit, les ballenes i el plàncton. No sé si heu sentit aquestes dues definicions.
Si vos... claro, ja. Diguem que lo que, bueno, això és lo que de lo que parlarà ella, ¿vale? Aleshores jo crec
claro,
que lo
si
interessant és
escoltar-la, no? Per si els havia sonat, sí. Els tant els que viuen i els que piquen, no?
Bueno,
nosaltres també... Bé, ho deixarem aixina un poc, sí. Per a que ella ens ho conte, però sí. Este és el que m'han fet, per exemple, jo quan parlava d'això, jo parlo en un perfil de gent més gran, un perfil de gent més jove, i si és aixina, és a dir, està les ballenes i els que piquen, i és de lo que mengen, no? Perquè...
Vale.
Ojo en els taurons també.
A veure, bueno. Nosaltres també la jornada... tratar de donar-li un punt de vista de les caixes rurals, ¿vale? I les caixes rurals tenen un perfil de client també tenen diferents perfils, no? Per això es pot dir.
Sí, al final la categorització dels perfils de la gent també està en la tolerància o la com s'assumís els riscos, no? Quin és el nivell d'assumir, no? I comportar, no? I després està hi ha un aspecte molt important que jo crec que és l'esforç que volem fer des de la nostra casa, des de la Caixa Rural, que és que volem convertir a molts ahorradors en inversors. Vull dir, per a convertir a un ahorrador en inversor n'hi ha que donar-li, n'hi ha que dotar-lo de fer realmentes i de coneixements, com pugui ser la vespre d'avui, no? De que conega un poquet més com està el sistema financer espanyol, que quines realmentes n'hi ha, i que sàpia prendre decisions informades. Per això, pues, en un món complex a vegades és difícil donar pautes senzilles, no? Per a prendre decisions d'algo tan important com rentabilitzar els teus estalvis. Per això, la nostra, no? I una de les nostres missions com a cooperativa de crèdit és aportar valor als nostres socis, als nostres clients, a través de coneixement, com vos dia, i a través de jornades com la d'avui. Això és la nostra missió, a banda de Dona Cervella de les oficines?
Pues Emili Tortosa, de la UGIC, catedràtic del Departament d'Economia. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
I Josep Ramos, director financer, recordar-los.
Sí, que tot el món que vulgui assistir, sí que és cert que n'hi ha un lloc on se poden apuntar, però donat que és avui mateixa, encara estan a temps de vindre, 5:45 en el centre social nostre, en la plaça La Vila, a la sala de conferències acollirem aquesta jornada, que tenim que agrair sobretot a Emili, que és la persona que l'ha impulsada, per a que tots aquells que vinguin podem registrar-los directament i hasta que se plene la sala, evidentment. Quan se plene ja sí que no podrem més.
Bueno, pues moltes gràcies per haver estat així i que siga tot un èxit.
Gràcies a vosaltres.
Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. En la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad,
Market Solidario. Del 15 al 17 de diciembre en el Real Casino Antiguo de Castellón, realiza tus compras navideñas más solidarias, con actuaciones en directo, talleres infantiles, la presencia de Mickey Minnie, Star Wars, entrega tu carta a Papá Noel y mucho más. Además, tómbola con regalo seguro. Quinto Market Solidario, del 15 al 17 de diciembre. No puedes faltar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vilareal.
En Calzados Jade continúen posant els teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Vilareal, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de parking gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist número 13 de Vilareal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vilareal.
Acompanya'ns a celebrar el Nadal. Aquest dissabte 16 de desembre a les 6 i mitja de la vesprada, a la sala d'actes de la Fundació, la Unió Musical La Lira oferirà la 41a edició del concert de Nadal de Caixa Rural Vilareal. També s'anunciaran els guanyadors del concurs de Belens i sortejarem regals entre els assistents. Ens acompanyes? Viu el Nadal amb la Caixa del nostre poble.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vilareal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vilareal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vilareal.
No saps què regalar a la teua parella? No saps què regalar al teu amic? Descobrís el regal perfecte per a tots en la Fira del Regal, del divendres 15 al diumenge 17, en el Gran Casino de Vilareal. És un missatge d'UCOBI i l'Ajuntament de Vilareal.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vilareal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vilareal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón.
Miren, ayer por la vesprada se feia l'acte de clausura de la 14 jornades gastronòmiques Mengem a Vilareal Olleta de la Plana, una gala en la qual s'han fet el lliurament dels premis del concurs nacional Pasqual Batalla d'Olla de la Plana. La regidora de l'àrea, Ana Torres, està així amb nosaltres. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue el acto?
La verdad es que el acto fue un acto como en familia. Fue un acto tampoco sin muchas pretensiones. Se hizo en el casino y fue un acto bastante emotivo porque, bueno, en el discurso inicial yo hablaba que siempre lo que es la Olleta de la Plana tiene solidaridad, porque todos los años la gente, lo que es el dinero que se recauda de la olleta en sí, va donado a una asociación. Este año era la de pintar el camino en rosa y hubo una sorpresa que tengo que agradecer mucho a los ganadores, que fue que todos donaron el dinero para la asociación.
¡Qué maravilla!
Entonces, la verdad que no se lo esperaba nadie Y bueno, empezó el ganador con de los maños a darle el dinero y se sumaron todos. Y la verdad que fue muy emotivo y fue una de las cosas que al final dices es que las personas...
Vale la pena.
Sí.
Bueno, cabe decir que los maños fue el primer premio nacional. Sí. Birbar
sí.
Fue el segundo premio nacional. El Rincón de la Olivereta, premio especial provincial, y El Faro, el premio especial local.
Sí.
Y también hubo una mención.
Sí, hubo una mención especial para los que abrieron el miso, José y su mujer, que la verdad es que fue muy entrañable también. La recogieron también de mano de su hijo, de Óscar, y la verdad que nos estuvieron contando y la presentadora nos contó anécdotas de ellos y fue una de las partes también más bonitas del acto.
Fue la mención de honor fue a José Recatala Peña, sí, el fundador del restaurante El Miso, sí, y a su mujer, sí, evidentemente, Regilda Segarra.
Sí.
Los premios, o sea, se han dado 1.942 menús.
Sí. Sí, este año se incrementó un 8,37% respecto al año anterior, que el año anterior se dieron 1.792 y este año se han dado 1.942.
Una recaudación de 61.173 euros.
Sí, la verdad es que ha sido un éxito, ya se veía venir el día que se hizo en la plaza con una cola grandísima de gente para comprar lo que era la olleta y participar, pero luego la gente ha ido a los restaurantes, o sea, ha respondido. También, según nos han contado, también ha habido mucha gente que ha venido de fuera, o sea, no solo han ido los villarrealenses, sino también gente pues de nuestro entorno que se han acercado a nuestros restaurantes, que al final es lo que queremos, ¿no? Que la gente venga y nos conozca y conozca, pues, la gran restauración que tenemos aquí.
Sí, 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 sí. A mí, bueno, yo sé que fue muy divertida porque se hicieron sorteos.
Sí.
Eso hace que, a ver, que haya mucha participación, que la gente se sienta partícipe del acto.
Claro, porque cada restaurante, los que fueron ahí a comer, participaban dejando en una de las urnas su nombre con número de teléfono. Y entonces, pues, gracias a la reina de fiestas y su corte, que fueron las manos inocentes, fueron sacando de cada uno de los restaurantes y en los premios. Entonces, uno de ellos, de los comensales, pues está invitado a una comida en
claro,
cada uno de ellos.
Se celebró la gala en el casino.
Sí.
Es algo que supongo que ellos lo organizan, Asiobi,
sí,
lo organiza, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos que decir que es la asociación de Asiobi, también la asociación gastronómica de Villarreal.
Sí, los dos.
Es decir, son las dos asociaciones las que lo ponen en marcha o llevan esta olleta de la plana. Se hacía en el casino. Y el jurat cualificador lo formaba...
Sí, lo había formado, bueno, se había formado ya el día de la de la olleta, creo que estaba Raúl Puchol.
Sí, sí. En este caso el que pone es a Miguel Barreda,
sí,
del restaurante Calpaderís, a Amuna Estrella Michelin, sí, Ferran Leicha, de Gasma,
sí,
Quique Cheza, de la Escola de Hostelería de Castelló, Raúl,
sí,
Puchol,
sí,
que es un crític gastronòmic, ja ho sabem tots,
sí,
no? També és director de la Cope de Castelló,
sí,
i Miguel Gómez del Centro Turístico de Turismo de Castellón.
Sí. Y ellos fueron los que han guardado el secreto hasta el día de hoy, que no,
yo, han no, sido no, insobornables.
Sí, sí, no, que no es fácil, porque desde que se hizo el día, ya, bueno, fíjate que acababa de entrar yo prácticamente, y hará un mes, dos meses, y han pasado dos meses, que parece una vida entera.
Vaya.
Pero fue al principio y ahora ya se ha concluido el día de ayer.
El primer premio era de 1.000 euros.
Sí.
Recordemos que le tocó a los maños.
Sí.
El segundo premio nacional de 750 euros, que cayó en Birbar. El primer premio especial provincial fue de 500 euros. para el Rincón de la Olivereta, y El Faro, que tuvo el premio especial local, 350 euros. Y todos estos...
Todos lo donaron. Todos donaron el premio y a pintar el camino en rosa. Y la verdad que fue muy emocionante porque la presidenta estaba ahí llorando. Y la verdad que fue uno... Es que no me cansaré, te lo he dicho antes, pero yo creo que es uno de esos momentos en los que dices, mira...
solo
no,
por esto
sí,
merece
la
pena.
Sí, porque somos así, el ser humano somos así. O sea, somos a veces de hacer cosas que no están tan bien.
¿Estaba
pero,
previamente
pero,
pactado?
No estaba pactado. Y de hecho, ellos mismos, luego hablando entre con ellos, o sea, fue algo que les salió de ellos. O sea, empezó, como te comento, además fue muy bonito porque empezó Richard, el que lo dio, y fue siguiendo uno tras otro, que se fueron sumando, y fue uno de los momentos más emocionantes que ayer se vivieron.
¿Cuánta gente aproximadamente había?
Pues no había mucha gente, porque vinieron algunos patrocinadores, como Porcelanosa, gente de Porcelanosa, de Macro y tal, de Rural Nostra, y espero, si algo se me olvida alguno, por favor, disculparme. Y estábamos casi en familia. Luego pues había gente de Asiobi, pues del mundo de restauración, estábamos la corporación municipal, algunos miembros, la reina de fiestas, su corte, o sea, era un poco en familia, la verdad. No era un gran acto, pero sí que fue un acto bastante bonito, y sobre todo por ellos, por los ganadores, que tuvieron ese gran
gesto,
sí.
Porque es que todos salieron ganando.
Sí, la verdad es que sí.
Y esos momentos en el que tú te das cuenta que todo el mundo está dispuesto a ceder su premio en metálico, el momento que se vive, eso es impagable.
La verdad es que sí. Y a mí ha sido, de momento, en mi corta trayectoria, ha sido el momento más emocionante que de momento he vivido.
Cuando están haciendo el acto, le dicen a la concejala, por lo último que hemos vivido aquí, concejala con en este caso con UCOBI, que lo vivimos, sí. Bueno, y para el año que viene tenemos preparado también esto y lo otro. ¿Se hicieron ya, le hicieron llegar alguna idea?
Sí, ellos son gente muy activa y me hacen llegar ideas casi a diario, no digo, pero siempre que nos encontramos. Entonces sí que hay proyectos para el año que viene, que espero que se puedan ir haciendo, proyectos bastante interesantes, y ahí estamos.
¿Bien recibidos?
Por mi parte, sí. Y la verdad que voy a intentar ayudar en la medida de lo que pueda para que se vayan haciendo realidad, porque me parecen muy interesantes. Que no quiero adelantar nada, pero esperemos que se puedan hacer realidad.
Hombre, y tanto que sí. El sector hostelero de Villarreal, ¿tiene ya cubiertas las Navidades? Es decir, ¿han hablado de esto ayer en la gala?
Pues ayer no pude hablar de este tema porque... entre que me tocó hacer un poquito de azafata del 1-2-3, que estuve todo el rato arriba y dando premios. Entonces, no tuve mucho tiempo porque fue más que nada comentar pues lo que se había vivido, de que habían donado el dinero y esas cosas que estuvimos comentando un poco después. Pero yo creo que de momento no van mal. Porque aquí en Villarreal tenemos, y invito a los que nos escuchen de otras partes, de otros pueblos cercanos, que tenemos grandes restaurantes.
Una gran oferta, ¿eh?
Sí, y les invito a que vengan y nos conozcan. Y aparte, a los que somos de aquí, que vayamos a nuestros restaurantes, que no tienen nada que desmerecer de otros restaurantes de la zona.
Además, este fin de semana tenemos un fin de semana intenso de actividades, sí, o sea, que la gente lo disfrute, que puede venir gastronomía, ocio, cultura, Tenemos de todo, ¿no, concejala?
Sí, tenemos la Fira del Regal, que está ahí en puertas. Vamos a tener animaciones por las calles también. Va a haber un montón de actividades de todo tipo. De hecho, aquí en la plaza hemos puesto al lado del árbol una programación en grande que la gente puede mirar.
¿Puede consultar?
Sí, puede consultar. De hecho, hay hasta un QR donde la gente puede incluso mirar para ir siguiendo lo que es la ruta de los escaparates. Entonces, nada, les invito, porque son bastantes actividades y no me las sé de memoria, a que vayan, lo miren, que por internet, por redes sociales, se está circulando, y participen dentro, o sea, en todas las actividades que puedan, y vengan y disfruten al final de la Navidad aquí, en Vilarreal.
Se le ha puesto, digamos, el broche de oro a las jornadas gastronómicas, sí, por lo bien que empezaron y lo bien que han terminado, ¿eh?
La verdad es que sí, porque empezaron muy bien. El día ese fue un día...
Un preludio, ¿eh?
Sí, muy bueno. La gente hubo muy buena acogida por parte de la población, y ayer acabó también de la mejor manera posible. Durante todo el tiempo que han estado las jornadas, la gente ha ido, ha respondido, han participado, han ido a probar la olleta en sus distintas variedades, porque ya sabemos que cada sitio, cada restaurante, hombre, cada cocinero la hace de manera diferente. Entonces, la verdad que hay variedad, y estoy, la verdad, que muy satisfecha de la participación.
Pues, concejala Ana Torres, gracias por haber venido, haber compartido con nosotros ese momento de emoción que hubo anoche, sí, sin estar previsto, donde cada uno de los premiados donó la cantidad, sí, de metólico para Pintando el Camino de Rosa. De Rosa, muchas gracias, concejala.
Muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.
Sueños a volar. Aceptas el error cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Desde Clínica Doctor Rojo deseamos a todos los oyentes de Radio Villarreal unas felices fiestas y un 2024 lleno de salud. Bon Nadal y feliz año nuevo.
Take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn.
I ara anem a parlar de salut i de bellesa. I tinc així en l'estudi de Ràdio Villarreal a Alicia Santos. Molt bon dia.
Bon dia.
La directora de la clínica del doctor Rojo. I també tenim en nosaltres a la nostra tertuliana Eugènia Climent.
Bon dia. A coro.
Avui teníem dudes entre les tres.
Pues muy bien, sí.
Estem parlant de tindre les tuberies ben netes.
Sí, suena un poco fatal dicho así, ¿eh? Pero, van a querértela desembozar, Susana, pero, y vamos a llevarnos
pero un es, pero es vencer, es a dir.
Sí, sí, sí.
Anem a pegamos unes fartaes de menjar i sobretot de menjar molt, molt, molt processat, que per la gent que té les tuberies una miqueta...
Hablamos de las venitas y las arterias, ¿eh? No penséis mal. Vale, dicho esto, continúa.
Pues hem de tindre precaució.
Sí.
Val, perquè això pot portar conseqüències nefastes.
Sí, però bueno, tampoc vamos a relajarnos, que en fiestas todo el mundo hacemos excesos.
Ya, pero en este caso estamos...
Lo que pasa es que una cosa es el que haga excesos una persona que está sana, que se lo puede permitir... ¿Eh? Haces dos o tres días de exceso, no pasa nada, luego ya retomas tu rutina saludable. Y otra cosa es cuando hablamos de gente que ya tiene esas tuberías un poquito...
Tiene alguna patología, ¿no?
Pero, claro. Pero claro, todos tenemos gente a nuestro alrededor y en mi caso a mí me preocupa mucho una persona que tengo cerca, que es amigo mío, y... que ya, sí, que ya las
sí, tiene.
Tiene
un diagnóstico con alguna patología.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, cenas, comidas? Sí. En este caso, ¿habrá que pedirle un menú especial? ¿Con qué tendría que tener especial cuidado?
Pues mira, en general siempre pensamos, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, todo el mundo piensa solo en grasas, y las grasas son las malísimas y hay que quitarlas. Las grasas, siempre lo repetimos, son necesarias, pero las grasas, tenemos que tener un equilibrio entre grasas saludables y grasas no tan saludables, pero que también son necesarias en una pequeña cantidad. Pero siempre se nos olvidan los carbohidratos. Vamos a ver, los carbohidratos, el exceso de carbohidratos, y normalmente vivimos en una sociedad en que tomamos exceso de carbohidratos, se convierte en grasa y no en la grasa más saludable generalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los carbohidratos. O sea, no se trata de quitar las grasas, sino se trata de consumir grasas. Yo aún haría más, consumir grasas saludables en la cantidad adecuada y consumir menos cantidad de carbohidratos. Pero vamos a quitarnos los carbohidratos complejos, o sea, vamos a quitarnos las pastas. O sea, cuando hablo de pasta me refiero a pasta de trigo, o sea, espaguetis, fideos, macarrones. Vamos a controlar eso, el tema de pastas, el tema del pan blanco, el tema de los dulces, ¿vale? Vamos a intentar ahí ser más cautos.
Pero ya hemos avanzado mucho. ¿Más proteína, por ejemplo?
Vale, más proteína... Siempre y cuando no haya ningún problema renal, sí, la proteína, siempre lo decimos, la proteína, la ventaja que tiene es que nos sacia más y además es es la materia prima que más energía hace consumir al cuerpo para digerirla. Entonces, por eso siempre insistimos cuando hacemos dietas que hay que tomar proteína en las tres comidas principales. Y así obligamos al cuerpo a que gaste más energía y además es la fuente de los aminoácidos, que es la materia prima para reconstruir todo nuestro organismo.
Claro, yo estoy pensando un poco en lo que ha dicho Susana de este amigo suyo. Primero, que él quiera un menú especial.
Claro.
Esa es la primera opción.
Pero se trata de eso, de que se controle.
No, lo digo porque mucha gente piensa, bueno, total.
Un día es un día.
Es un día, ¿no? Bueno, ya la semana después de fiestas ya me pondré a dieta.
No, cuando después tienes de Reyes, diagnóstico... Ya...
No, o por ejemplo, vamos a ver, eso por ejemplo los diabéticos tipo 1 lo tienen muy claro. O sea, ellos no se pueden permitir el lujo...
Cuando ya tienes diagnóstico...
Claro, depende de la patología que tengas y la gravedad de esa patología, ¿sabes? Porque un día es un día, pues un diabético tipo 1, un día es un día, pues hace un coma.
Por ejemplo.
Claro.
Por eso si ponemos...
Entonces hay que
si
saber...
Hay... menú cerrado, comer más proteína.
Exacto.
Y quitar todos los carbohidratos.
Claro.
Y si hay fuentes donde te puedes servir,
pues claro, ir a elegir lo que menos te vaya a perjudicar.
Vale. Si hablamos del tema del tabaco, ya ni tocarlo.
Bueno, sin comentarios.
Sin comentarios.
Sin
café.
Comentario. El café no es tan malo en cantidades adecuadas. ¿Vale? O sea, dos, tres cafés, pero cuando hablamos de dos, tres cafés no hablábamos de dos pozales de café, ¿vale?
El americano.
No, hablamos de eso, pues es lo que tomamos aquí en España, dos o tres cafés solos o cortaditos, o un par de cafés con leche de bar, ¿vale? No el tazón de desayuno que buceas en el café, ¿no? Pues eso es perfectamente saludable. De hecho, hay estudios que dicen que es muy, muy bueno para muchas cosas. Siempre y cuando eso no tengamos una patología, no tengamos un hígado muy tocado, porque el café se metaboliza en uno de los citocromos, bueno, se metaboliza en el mismo sitio que muchos medicamentos. Por eso, ¿os acordáis cuando hablamos de metabolizador rápido, metabolizador lento? Lento, con el café es muy, muy evidente. Hay quien se toma un café por la mañana y ya no duerme. ¿Por qué? Porque lo metaboliza muy lentamente. Entonces no lo elimina hasta que han pasado muchísimas horas. Y hay quien se toma un café con leche. Mira, una amiga que tenemos en común, Reme, por si nos oye, eres tú, se toma un café con leche cuando llega. Ella trabaja en hostelería y llega tarde a su casa. Y nada más llegar, se mete en la ducha y se toma un café con leche. Y duerme perfectamente. Porque es metabolizador súper rápido. O sea, lo elimina rápidamente y luego no le afecta.
Solución, porque claro, hablamos de esa dieta que no tiene que seguir ensuciando o ataponando esas venas. Sí. ¿Pero hay alguna forma de destaponar las venas?
Hay formas de destaponar las venas.
Sí. Suena tubería de agua con cal.
Exacto, exacto. Suena, sí. Ese recubrimiento, nosotros lo que se llama la placa de ateroma, ¿vale? O sea, esa placa de ateroma, que es una mezcla de grasa calcificada, por decirlo de alguna forma, sí que hay tratamientos que ayudan a eliminarla, afortunadamente.
O sea, verlos ahí, los que yo siempre digo lo mismo, sí, tratamiento, verlos, sí, que sí, es lo ideal.
Sí que hay tratamiento.
Nos cerramos en la comida, buscamos solución y volvemos a estar maravillosos por dentro.
¿Y por fuera?
No. Ahora viene. Y yo quiero estar, para las fechas que vienen, maravillosa, por favor.
Más maravillosa, porque más ya maravillosa. Estás divina. Que
no.
Eres
no,
una asquerosa.
No hay que decaer, sí. Hay que estar maravillosa.
Tú estás siempre maravillosa y a mí me da mucha rabia a veces, pero lo que pasa es que como te quiero, pues mira. Pues
envidia bueno. Sana, envidia sana.
Sí.
Queremos
pero
estar,
envidia.
Queremos estar maravillosas. Porque estamos a 3 semanas de terminar con el 2023.
Ay, sí, yo tengo unas
ganas. De encarar ese 2024 con un aspecto
radiante. Mira, yo después del año que hemos tenido en mi familia, con que tengamos salud, que suena a risa, pero favor.
La
o sea,
salud
adiós 2023.
También. De la salud hemos hablado primero, para que no nos quejáramos ni nada. Hemos dicho, a ver, hay que desembozar, tal y cual. No, y ahora, a ver, ¿cómo nos ponemos maravillosas? Tenemos 3 semanas para estar.
Sin ir a Lourdes.
Sin ir a Lourdes.
Vale.
Vamos a ir a la clínica del doctor Rojo.
Vamos a planificar. Venga.
¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, ¿o por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Pues mira, aunque parezca una tontería, sin ir a la clínica del doctor Rojo, lo primero por lo que hay que empezar es encarar esas Navidades según nos afecten a nosotros. Yo amo la Navidad, me encanta, viene mi hija que vive en el extranjero, vienen todos los cuñados, los sobrinos, nietos. Entonces, yo soy feliz, pero el señor con el que duermo, la Navidad a él le mata. Entonces, de entrada, vamos a proyectar, a ver, y vamos a intentar, dentro de lo que cabe, pues saber que vamos a aguantar al cuñado pesado y hacerlo lo mejor posible. Si hace falta, nos tomamos 2 ashwagandhas,
sí.
que siempre lo hemos dicho, que es ese adaptógeno que nos hace bajar el nivel de cortisol y que vamos, salvo a gente, siempre lo decimos, ¿eh? O sea, el tema de la suplementación en gente sana. Pues puedes suplementarte así un poquito a lo loco, pero en gente que esté tomando algún tipo de medicación, imposible. Sí. Mira, ahora mismo tenemos un paciente que venía para un tema de una artritis reumatoide hipermedicado, como es una enfermedad autoinmune y tal, y quería que le hiciéramos un tratamiento natural para artritis reumatoide, pero claro, al introducir en el programa de farmacogenética todo lo que te toma y todos los suplementos naturales que habitualmente pautamos a pacientes pues con algún problemita de artrosis o alguna artritis, pero no reumatoide, alguna artritis, pues eso, pues porque se le ha inflamado una articulación en concreto, resulta que es absolutamente incompatible la mayoría de los fitoterapias, o sea, de las plantas, de las cosas naturales que le damos con esa medicación. Entonces, mucho cuidado. Pues primero, intentar estar lo más positivo posible para enfrentar porque eso la piel, vamos a ver, siempre lo recordamos, la piel y el sistema nervioso proceden en el desarrollo desde el óvulo hasta el ser humano, proceden de la misma capa embrionaria. O sea, son 2 tejidos que están íntimamente unidos. Por eso, un disgusto, un herpes. La calentura de la boca, porque están muy unidos. Entonces,
algo que me callo, me quedo afónico.
Vale, mira, por ejemplo, pero lo de la piel y el sistema
un
nervioso...
Enfado, una bajada de defensas.
Bueno, perdona, o una erupción en la cara del... del, ¿vale? Entonces, primero intentar estar lo más zen posible.
¿Y cómo hablábamos de esto que nos deja, te tomas dos, qué?
Ashwagandhas.
O una clase de yoga o mindfulness antes de la comida.
Exactamente. Cada uno que gestione
el tiempo que tiene.
El estrés, ¿no? Que gestione el estrés como pueda. Fundamental para tener la piel en condiciones. A partir de ahí
vale,
ya
tenemos las cañerías desatascadas,
sí, bueno, y
el sistema de defensa muy bien, porque encaramos bien la Navidad.
Claro, claro, es que es importante, sí.
Tenemos buen humor, estamos contentos.
Vale, y entonces, ¿qué hacemos para tener una piel especialmente radiante y que es lo maravillosa es que somos por dentro, que se manifieste por fuera? A ver si lo conseguimos. Vale. ¿Qué cosas que podemos? Bueno, se supone que una persona que se cuida sí que lleva unas pautas diarias de ¿no? Unas rutinas de cuidado de la piel. ¿Lo vamos a dar por supuesto o explicamos así, hacemos un breve fundamental eso, el limpiar la piel? Limpiarla siempre con productos que no le agredan, o sea, estas manías que tiene la gente que se cree que es buenísimo exfoliarse y que tienen como una especie de guante de cream para la cara y todos los días o todas las semanas, raca, raca, raca. No, eso no. La piel hay que mimarla. La piel tiene un ciclo. Entonces no podemos estar exfoliando la piel porque la estamos desprotegiendo. Uh-huh. ¿Vale? Tiene una microbiota que es importante que esté en las cantidades adecuadas. Entonces, limpiarnos siempre con productos, a ser posible, sin jabón. Lo que se llaman los SINDET. Sin detergente. Con Y. S-I-N. ¿Vale? Hay varias marcas en las farmacias y en el mercado de empresas valencianas que no citamos, pero bueno, ya más o menos sabemos cuáles son, que tienen muy buenos productos. Jabón sin detergente. Con eso aseguramos que limpiamos la piel, pero que no estamos agrediendo ni alterando el pH, que sabéis que el pH, igual que el pH intestinal y digestivo es importante, y el de la sangre, el pH de la piel también. Y luego, pues, en función de las características de nuestra piel y de la edad, pues, rehidratar. ¿Vale? Porque aunque no queramos, aunque trabajemos con un SINDET, algo eliminamos de esa capa. Recordad que la capa exterior de la piel es una emulsión, o sea, una mezcla de agua y aceite. Si tenemos más aceite que agua, pues entonces nos
granitos, igual los, ¿no?
Sí, tenemos más tendencia a hacer acné y a tener una piel grasa. Y si tenemos una piel equilibrada con más agua que aceite, pero aún así algo hay que hidratar y hay que compensar. Pues buscamos una hidratación o... Ya depende de la economía y del tiempo. Hay quien con eso, o sea, yo a los pacientes le digo, con que hagas eso, o sea, limpiar e hidratar mañana y noche, yo ya soy feliz. Ahora, que tienes tiempo, que te gusta, porque hay gente que se agobia, que si le das dos cremas seguidas ya sí, no lo hace, ¿verdad? Entonces, según las características del paciente, ahora, que te gusta, pues bueno, pues por la noche vamos a utilizar un serum antes de esa crema, y esa crema de noche sí que puede ser un poquito más densa, o... Vamos a, en pieles ya que empezamos a ser, bueno, no, yo ya no empiezo a ser, ya soy. Pero bueno, eso, a partir de los 40 y tantos, pues empezar a utilizar algún retinol que estimula mucho la fabricación del colágeno, sabiendo que los cosméticos con retinol no se pueden utilizar todos los días en grandes cantidades, sino que hay que alternarlos. Hay que empezar poniendo una noche sí, dos no, una noche sí, dos no. Cuando llevas así un par de semanas, pues ya utilizas... Noche sí, noche no, ¿vale? Vas adaptando la piel porque son cosméticos más fuertes, son ácidos que sí, que nos ayudan mucho, pero que hay que tener cuidado con ellos, no se pueden utilizar así alegremente. Pues eso sería una rutina, por ejemplo, eso a partir de los 40, 45 años, fantástica, ¿eh? Y los días que no nos ponemos el retinol, pues ponerlos un serum de los que nos guste, pues o de vitamina C, de ácido hialurónico, fantástico. Recordad que los tapaojeras o perdón los correctores de ojeras, no los correctores sino la cosmética antiojeras,
sí.
No se debe utilizar por la noche nunca, porque por la noche recordad que siempre decimos que se ralentiza toda la circulación, entonces si nos lo ponemos por la noche posiblemente vamos a levantarnos con más bolsas, así que la cosmética para las ojeras, o sea los correctores, los antiojeras, pues en la rutina de la mañana. ¿Vale? Pues, y por supuesto, por la mañana me da igual que esté nublado o que esté nevando. Protector solar. Factor 50. Protector total. Que no nos preocupemos por la vitamina D, porque nadie se acuerda de ponerse el protector en las manos. Y bueno, y siempre llevamos un poquito expuesto el escote o que estamos aquí en la Comunidad Valenciana, que hace un tiempo maravilloso. con que nos dé 10 minutos en una zona del cuerpo, ya el problema de la vitamina D no es tanto el sol, sino el metabolismo de esa vitamina D, los polimorfismos y con la experiencia de esta última década. En la Comunidad Valenciana, o sea, hay un déficit de vitamina D que es absurdo. O sea, todos los pacientes, cuando se hace una analítica, les sale muy justita. Entonces te dicen, no, ponte al sol. Y te pones al sol como una lagarto. Y al año siguiente estás quemado con manchas en la piel.
Y con déficit.
Y sigues teniendo tu déficit de vitamina D. ¿Vale? O sea, que es una cuestión de cómo la metabolizamos. Porque, claro, la vitamina, o sea, no es que el sol lleve vitamina D y se te meta adentro, ¿no? El sol lo que ayuda es a esa provitamina D, activarla y convertirla en vitamina D. Pero si no tenemos suficiente provitamina o no tenemos las reacciones químicas adecuadas, bien formadas, pues ya nos podemos, podemos ponernos como un conguito y seguiremos con nuestro déficit.
Protector solar, si es con color, claro, bueno, te sirve de base.
Claro, sí, sí. Además, ahora cada vez, antes sí que es verdad que te ponías un protector con color y si eras muy blanca, parecías un conguito del el disfraz del rey Baltasar, ¿no?
Sí.
Y o al revés, o salías como una geisa. Ahora sí que es verdad que ya sí que están muy atonados.
Claro, las que somos más morenitas, cuando cojamos un tono menos, dicen, uy, qué pálida estás.
Sí, qué mala estás, haces mala cara. Es que además te quedas grisácea.
Sí. No, a mí me ha ocurrido ahí decir, ostras, es que claro, he cogido un tono menos, porque claro, otra cosa,
del invierno al verano cambian.
Claro, cuando hablábamos de las manchas solares, de cuándo podemos empezar a hacernos el láser.
Ahora estamos en plena campaña, o sea.
Sí, pero va en función de si te dura más o menos el moreno.
Claro. Hay gente que tiene una piel más bronceada, pero bueno, lo que sea, normalmente las pieles que están más bronceadas, lo que hay que hacer es trabajar con los parámetros adecuados para esa piel. Y normalmente necesitan, en vez de, a veces yo intento siempre, si la piel lo permite, pues soy muy tonta y digo, pues le meto caña y en una sola sesión, así el paciente se ahorra el hacer una segunda sesión, que no debería hacerlo, debería ser más comerciante, pero bueno.
En este caso.
Pero en pieles bronceadas sí que lo avisamos, porque recordad que los láseres, la forma en la que funcionan es que la longitud de onda que se elige es para el pigmento que vas a seleccionar. Si estás muy bronceada, ese láser no solo se va a absorber en la mancha en concreto que nos interesa, sino se va a repartir por el bronceadito de alrededor, con lo cual no va a concentrarse tanto en la mancha, y si queremos eliminar del todo la mancha habría que dar mucha más intensidad, entonces con lo cual quemaríamos el resto de la piel y no nos interesa, entonces hay que ser más cautos.
Hay diferentes tipos de caras, por ejemplo.
Diferentes tipos de láseres también, sí.
Yo sé que Eugenia tiene la cara más dura que yo.
Mira, ya.
Cara dura.
Esto es una broma que me hace siempre Alicia cuando estoy en la clínica y me dice, cuando algo no cuesta un pelín, ¿no? Dice, es que tienes la cara muy dura.
Sí.
Bueno, Eugenia también la tiene dura.
Eugenia.
Bueno, es que yo digo, tenía muchas ganas de decirle, tiene la cara más dura.
Pues,
es algo que dice,
lo siento, lamento comunicarte, Susana, que no.
La que tiene la cara más dura soy yo.
Que tú nos ganas a todas por goleada. Ahora, también, ya no digo, no me meto con Eugenia, en mi caso no solo tienes la cara muy dura, también tienes el culo más duro, los brazos también, con lo cual, pues eso me ratifico en lo de que te tengo mucha envidia.
Bueno, al final soy una mujer dura, ¿qué vamos a hacer?
Sí, para lo bueno y para lo malo.
Eugenia, ¿tú eres de las que se preocupa especialmente cuando vienen estas fechas para estar radiante?
No, especialmente.
Porque también lo está siempre.
Bueno, era lo que iba a decir. Entiendo que tenemos que cuidarnos día a día para nosotros sentirnos mejor. No en unas fechas especiales, sino por nosotras cuando nos... O nosotros.
Nosotros.
Nos miremos al espejo y digamos, uy, pues mira, hoy bien. O hoy no. Me despierto a las 5 de la mañana. Y
su amiga lo primero que le dice es, qué mala cara haces, amiga.
Claro, pero yo pienso que tenemos que estar bien con nosotros mismos todos los días.
Esa es la actitud. Lo que pasa es que además de la actitud están las fotos de Nochebuena, Nochevieja, Navidad, que es cuando de repente descubres que esa señora gordita eres tú, con esa mala cara, con esa ojera, y dices, oh.
Claro, pero estamos hablando desde el punto de vista de que nosotros ya hemos descubierto, o al menos eso intentamos, estar bien todos los días. Sí. Pero si alguien nos está oyendo y dice, no, el 2023 será un antes y un después para mí.
Sí, yo ya os lo digo. O sea, yo este año ha sido un año fatal Entonces, de verdad que estoy deseando, o sea, va a ser el año que brinde con más alegría para despedir todo, ¿vale? ¿No? Y quemar todo lo, y dejar atrás todas esas cosas y empezar un 2024 renovada y renacida como una ave fénix.
Fíjate que esta semana aún es una semana de alguna cena y tal, pero la semana que viene entre la mitad de esta semana y la mitad de la semana que viene será lo más
apoteósico.
Cenas, comidas.
Filipinos.
Cenas, comidas. Y claro, no sé si si se cuida especialmente la estética estos días o...
La gente sí. La gente ya esta semana estamos un poquito a tope. Porque claro, si hay que hacer a lo mejor algún tratamiento en el que para darle luz a la piel inyectamos alguna vitamina o lo que es un tratamiento de mesoterapia, no queremos hacerlo la semana que viene a finales de semana porque intentamos trabajar con cuidado, sabemos dónde, pero no, alguna reacción no, alguna hematomita, porque aunque las agujitas de mesoterapia sabéis que son infinitesimales, o incluso los láseres, o sea, pasar los láseres hasta mediados de la semana que viene máximo, porque claro, si según qué tipo de láser, ya sabéis que del que soy enamorada, el Q-Switch, el que estimula el colágeno, ese lo podemos pasar hasta yo porque no vivo en Villarreal, porque si no, la mañana de Navidad iría, me lo pasaría para estar divina, ¿vale? Pero normalmente eso, todo lo que pueda hacer una cicatriz, una costra o un hematoma, pues a mitad de semana ya paramos.
Bueno, ya he conseguido sacarle otro tratamiento y es el cóctel de vitaminas. Claro, lo he hecho
la mesoterapia, claro, o el plasma.
Un cóctel de vitaminas.
Un cóctel de vitaminas, maravilloso. Pero eso, dejadas caer en donde toca, o sea, infiltradas directamente en la piel. Que es para que se absorban, que es lo que es la mesoterapia, cuyo nombre técnico es intradermoterapia. ¿Vale?
Pero y bueno. También se puede hacer una PRP.
Claro, el PRP que no se puede anunciar, se puede hacer, pero no se puede publicitar que se hace. Es una cosa así un poco difícil. Sí.
El PRP es algo tan maravilloso que la gente no sabe ni siquiera qué te has hecho, pero estás como... como
radiante,
luminosa, ¿no? De golpe.
Sí,
y es, claro, se le saca la parte rica por completo a la sangre, propia sangre.
Exacto, es quererte tanto, tanto, tanto que te regalas tú a ti mismo tu belleza.
Fíjate, ¿no?
Bueno, y tu salud, porque regeneras células, es fantástico.
O sea, una PRP o un cóctel de vitaminas para la piel, fantástico.
Maravilloso. Bueno, quien dice cóctel de vitaminas dice ácido hialurónico no reticulado, no el de rellenar, sino, acordaos, el ácido hialurónico envuelve las fibras de colágeno, con lo cual le da a la piel esa... Y el ácido hialurónico capta más de 100.000 veces su peso en agua. Entonces, en las pieles que ya estamos más maduritas y tal, pues nos da jugosidad. Aminoácidos, bueno, ahora está de moda péptidos. Los péptidos que ahora están tan de moda en la cosmética, recordad que las proteínas están formadas de aminoácidos, o sea, es lo más pequeñito. Si rompemos una proteína, se rompe en aminoácidos. Y los péptidos son cadenas de aminoácidos sin llegar a ser proteínas, o sea, más pequeñas. De hecho, los aminoácidos forman proteínas, los péptidos forman proteínas también, o sea, ¿vale? Entonces, esos péptidos también son maravillosos porque... Se han conseguido aislar a ver cuáles son los péptidos que estimulan más la regeneración de la, en el caso de medicina estética, ¿no? La regeneración de la piel. Entonces, en cosmética también.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, un tratamiento de vitaminas o un PRP, ¿cuándo vemos
el resultado? Pues fíjate, lo del PRP es curioso porque es verdad que al día siguiente ya estás luminoso. Pero pensad lo que decimos siempre, o sea, todas las células tardan en regenerarse un cierto tiempo. O sea, las células de que tenemos al principio en la capa entre la dermis y la epidermis, hasta que llegan a la superficie han pasado 21 días. Uh-huh. El colágeno también tiene un ciclo incluso más largo, por lo menos a partir de 4 semanas. Entonces, por una parte tenemos los efectos inmediatos que vemos, pero lo que nos interesa son esos efectos a largo plazo, o sea, ese estímulo que estamos dando al colágeno, a la elastina, pero bueno, pero realmente una mesoterapia sí que es verdad que eso, que al día siguiente, a los 2 días, tú ya notas muchísima más luminosidad y ves una cara radiante.
Sí, por ejemplo, ¿y cada cuánto sería interesante a lo mejor?
Hombre, yo siempre lo digo, el paciente ideal, que puede permitirse el lujo de hacerse todo lo que le apetece, Pues a mí lo que me gusta mucho es siempre cuando acaba la temporada de sol, no decimos el verano, porque aquí el verano se nos acabó la semana pasada.
Sí.
¿Vale? Cuando acaba la temporada de sol, hacer una sesión mensual o cada tres semanas, en la que en una utilizamos, pues eso, lo típico, el ácido hialurónico, con silicio orgánico, que también ayuda mucho a fabricar el colágeno. Otra sesión de un multivitamínico, un multipéptido y una de PRP para mí. Y eso, hacerlo también después de Pascua, para preparar la piel para el verano, para darle herramientas para que no se deteriore tanto. Eso es lo ideal. Pero bueno, si no, pues eso, pues hacerse una sesión antes de fiestas. Y luego, pues si quieres, antes del verano para preparar la piel. Eso es, con eso ya nos damos por satisfecho, dando por sentado que es una persona que aparte lleva esos cuidados cosméticos, o sea que va a tener una piel que le va a ayudar, que ya sabemos que la cosmética no penetra tanto como puede penetrar un tratamiento de medicina estética, que lo dejas dentro. Pero bueno, los cosméticos buenos, pues eso, los liposomados, los fitotosomados, sí que es verdad que no tienen nada que ver con los cosméticos de hace 30 años.
Ya.
Pues hasta si hem arribat, ja pues, no tenim més temps, i jo sé que tenim moltes coses que contar, però dimecres que ve ho farem una altra volta.
Molt bé.
Eugenia Climent, gràcies per haver vingut.
Gràcies per tu aportació con les canyeries. I a ti per la imatge d'apertura d'este programa, con tu canyeria obstruïda, que ha sido como vamos.
Yo me solidarizo con la gente que quiero.
Y la que tiene las cañerías obstruidas.
Y yo pregunto por eso. Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros. Nos oímos la semana que viene. Besos.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Bueno, i en esta preciosa cançó que estem escoltant els deixem hasta demà. Demà a les 12 que tornarem tots vostès, ja saben, dos horetes, així, en Ràdio Vila-real.